Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
El sector de l'arquitectura hospitalària a Catalunya fa anys que està molt desenvolupat i els despatxos que s'hi dediquen tenen una llarga experiència i prestigi a l'àmbit internacional. Al llarg de les tres temporades que portem del Perspectiva, hem tingut ocasió de parlar amb molts d'ells.
Sí, Mario Corea, Patricio Martínez de PMMT, Roger Pernas i Bernat Gato de Casa Solo Arquitectes, Rosa Clotet i Jan Llongueres, Albert de Pineda, Jordi Badia... El bo i millor d'aquesta extensa comunitat d'arquitectes ha estat en aquest programa. Però no tots. Fins ara no havíem tingut ocasió de trobar-nos amb els arquitectes del despatx PSP, amb més de 50 anys d'experiència i també un alt grau d'especialització en el sector sanitari.
I és que concretament en matèria de tractament d'epidèmies hi tenen molt a dir tant en el present, en relació amb la Covid-19, com en altres situacions recents. És per això que ens hem trobat amb un dels seus arquitectes, Ramon Torrents.
Dues tasques molt concretes. D'una banda, el disseny de les unitats de tractament. De l'altra, les estructures de funcionament de l'edifici.
I dos escenaris. Un, l'Hospital Clínic de Barcelona durant el brot d'Èbola, l'any 2015, i l'altre, al Perú, on han treballat en una clínica privada i dos hospitals públics habituats a gestionar brots de malalties infectocontagioses com la tuberculosi. Això els ha permès desenvolupar en profunditat el know-how d'aquestes infraestructures i moure's amb molta precisió en la situació actual.
La nostra experiència aquí a Catalunya, tant en tipologia de projecte i sobretot dels espais que conté, seria una àrea de vigilància intensiva que vam dissenyar cap al 2014, just en el moment en què es produïa un brot important d'Ebola. I justament en aquell moment vam considerar tots plegats la importància de tenir un box específic per tractament d'aquest tipus de malalties. Aquest tipus de malalties necessita bàsicament un box que estigui molt ben aïllat, que tingui una pressió negativa, o sigui que l'aire que hi ha dins del box no surti mai de l'àmbit del box, i aquest aire contaminat es condueixi cap a l'exterior d'una manera segura. Per altra banda, l'experiència des del Perú és molt interessant. Doncs allà tots els hospitals públics tenen ells anomenen una àrea d'excel·lència en tuberculosi. Són espais que normalment estan deslligats de la circulació general de l'edifici, que d'alguna manera només tenen relació puntual amb el centre.
Aquesta és l'experiència adquirida en el passat recent, una experiència que també demostra que les necessitats dels hospitals canvien molt ràpid, tan ràpid que, sovint, quan un equip d'arquitectes comença a dissenyar, per exemple, uns quiròfans, resulta que, un cop acabada l'obra, al cap de 3 o 4 anys, posem per cas, aquell quiròfan ja ha de funcionar amb unes tecnologies més modernes que les plantejades al projecte inicial i amb unes necessitats operatives molt diferents. Per tant, els nous quiròfans del segle XXI tenen una característica molt clara, són versàtils i adaptables. El problema d'una pandèmia com l'actual és que ja no parlem de 3 o 4 anys, sinó de 3 o 4 setmanes. I a més, ja ens han dit que ens anem preparant per viure situacions com aquesta en un futur imminent.
Una sèrie d'espais concrets que en un futur immediat poguéssim adaptar en un termini molt curt de temps, que donin cabuda a les solucions assistencials d'urgència pandèmica o urgència d'aquestes tipologies, no? Si ara mentalment fóssim suïssos, no? Segurament tindries tota una sèrie d'espais preparats, amb preinstal·lacions fetes, no? Que normalment facin servir per qualsevol altra cosa, no? Des d'un pavelló, unes aules, que tingui una preinstal·lació feta, no? d'una sèrie d'instal·lacions, i uns magatzems situats relativament propers, no? estratègics, no? en el que hi ha doncs, tot el material i tots els sistemes de distribució d'aquests espais, no? i en el moment que això requereix, doncs, ostres, en, no sé, en 24 hores s'activa, no? i en 72 hores o en 100 hores, no? doncs tens aquesta peça muntada, no? I a més, d'una manera escalable, no? Pues, si requereixes de 25 llocs, pues, pots posar-ne 25, si necessites 50, 50, fins al límit, no? del 100% de la capacitat.
I vet aquí que esclata l'emergència sanitària aquest passat mes de març i els arquitectes de PSP habiliten les aules de la Universitat Internacional de Catalunya, que es troben al mateix edifici de l'Hospital General de Catalunya, i també el menjador de personal d'aquest mateix hospital, tots dos espais seleccionats amb l'objectiu d'encabir 200 unitats d'UCI en un temps rècord.
Creiem que aquesta feina de treure conclusions de tot aquest procés s'hauria d'analitzar més a nivell global, també, no? Veure totes les actuacions que s'han fet, fins a quin punt cada una d'aquestes actuacions doncs, ha estat més o menys reeixida, no? amb àmbits diferents al que pot ser el nostre. No? Pel temps tan curt que hem tingut, potser hi ha experiències que no s'han pogut compartir aquesta informació per part de tots els professionals que hi han hagut implicats en aquest cas, no? Jo crec que estaria molt bé poder fer aquesta reflexió més global, no, no tan individual o d'un sol projecte, sinó d'una manera més global, i sobretot veure quin és el resultat de cada un dels espais nostres. Doncs segurament hi ha solucions que s'han pres en altres camps, no, que poden aportar informació i que d'alguna manera poden millorar segur el nostre projecte, no? Estaria molt bé treure unes conclusions i treure un document únic, no? Que digués, ostres, recomanacions, no? La propera vegada que ens trobem amb això, què hem de fer, no? Doncs, fer-ho.
Però la feina no s'acaba aquí. Com us dèiem, o com ens diuen, vaja, a la tardor, més.
Les hipòtesis de treball amb les que vam configurar el projecte era una data molt curta de temps, 10 dies, 12 dies, tenir la capacitat d'instal·lar, equipar, aproximadament 200 espais d'UCI, no? Amb unes dimensions dels espais que fossin les adequades per poder tenir el pacient crític, però amb les mesures més petites possibles, o sigui, amb l'espai suficientment funcional, però no d'un box normal, no? Sinó d'un box de múltiple llit, no? Les aules de la UI, que eren espais diàfans, amb bastanta bona disposició, perquè eren espais tancables, amb portes amples i amb espais molt ben ventilats a nivell de climatització. I el menjador de personal també podia assolir, doncs, amb una certa petita compartimentació, doncs, els espais que es requerien, no? I ens els va crear un box tipus, no? Un espai tipus de pacient i un espai tipus de prestació de control d'infermeria. I sobretot el que va ser, jo crec, crucial en aquest moment, en el moment de disseny, no? És incorporar la constructora, la instal·ladora i de les persones que havien d'executar aquest projecte, incorporar-les dins del procés de disseny, no? Que és una cosa que ja estem acostumats a fer. Quan dissenyem un projecte, nosaltres no dissenyem un projecte estrictament des del punt de vista de l'arquitectura, sinó que el dissenyem des del punt de vista de l'arquitectura, de les enginyeries, però també de la constructibilitat, no? De la facilitat de que això sigui construïble, no? En aquest cas, la hipòtesi mare d'això era el curt termini de temps que teníem per poder desenvolupar aquest projecte, i per tant la incorporació de persones que havien de construir aquests espais era crucial en el moment de disseny, no? L'altre tema crucial era el material que era disponible. No és el mateix de treballar en un projecte que portes uns quants mesos dissenyant-lo i que tens uns quants mesos per fer les comandes i que t'arribin, no? Que dissenyar un projecte que en 10 dies ha d'estar construït. I per tant has de ser eficient al moment d'escollir quins són els materials que fa servir. I amb tres elements bàsics, no? Que és una mena de tòtem metàl·lic, uns panells de fusta d'una mida concreta i unes canals per distribuir les instal·lacions, amb aquests tres elements van configurar tot el projecte d'una manera, doncs, molt paramètrica, no? molt repetitiva, no? I que d'alguna manera, doncs, facilitat la industrialització molt ràpida i que en 10 dies, doncs, s'hagi tingut aquests espais d'UCI disponibles per ser equipats, no?
Disseny basat en l'evidència.
Neuroarquitectura.
Els paràmetres amb els que nosaltres podem influir a l'hora de dissenyar un espai arquitectònic van molt més enllà moltes vegades del que s'entén com a arquitectura pròpiament dita normalment, no? I van una mica més enllà de les espai físic pròpiament dit, no? De les parets físiques, no? Traspassa també el tema de l'acústica, per exemple, no? Importantíssima, la petjada acústica dels espais, no? Intervé molt el tema de les olors, la temperatura de contacte de les superfícies, que és un altre dels temes importantíssims, sobretot, per exemple, per gent gran, no? En un hospital això encara es fa més important, perquè s'uneixen altres temes com la agressivitat normal que hi ha dins dels hospitals respecte a les persones, no? Pues, aquesta sensació de por, de fatiga, dels professionals, per exemple, o, pues, clar, tot això es pot millorar des del punt de vista de la neuroarquitectura, no?
I sobretot jugant a la Champions League de l'arquitectura hospitalària.
El fet de treballar amb l'excel·lència mèdica que tenim aquí al voltant de Catalunya, hospitals com Vall d'Hebró o Hospital Clínic de Barcelona, que són en alguns casos, doncs, a la punta de llança això, no? De la cirurgia o de la medicina, doncs, ens fa estar sempre, doncs, a un nivell d'exigència o d'autoexigència altíssim, no? En aquest cas, per exemple, una de les coses que estem treballant més últimament és tot el tema de simulació clínica, intentant incorporar tots els processos de simulació dins de la fase de disseny, no? Dels projectes. La simulació clínica és un element importantíssim dins de la part de disseny, una mica, perquè incorpora la realitat, no? O sigui, nosaltres estem dissenyant espais per una sèrie de processos, no? I aquests processos s'han de simular prèviament per validar que aquests processos es poden dur a terme d'una manera efectiva dins dels espais que estem dissenyant, no? L'altra punta de llança, que és la tecnològica, no? Nosaltres hem tingut la sort de poder participar, per exemple, en projectes com el quiròfan 5G, aquest que va sortir l'any passat, el 2019, en el Mobile World Congress, com una punta de llança també de nova cirurgia, no? En aquí un metge suís va implementar tota una sèrie de innovacions a nivell de patents noves de molts sistemes d'il·luminació, de climatització, de residus, d'incorporació d'informació i dades a dins del quiròfan, no? I això complementat amb un disseny també per part d'una arquitectura d'Estats Units, de Nova York, i nosaltres vam estar col·laborant amb aquest projecte una mica més des de fora, però sí veient totes aquestes innovacions allà davant, clar. Nosaltres encara no hem vist cap d'aquestes patents situades a cap dels hospitals arreu del món, no? Són elements que estan, doncs, a la punta de llança de la investigació dels quiròfans que estaran efectius, doncs, el 2030 o el 2035.
No? Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.